A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I de poder-se fer marmelada de pètals de rosa se'n pot fer. Ja ho saben que, entre altres coses, en el passat Corpus es va parlar de la cuina feta amb flors. I és que es poden fer moltes coses amb flors, encara que no ho sembli. Ja no ens referim a agafar plantes, a ficar la farigola dins l'aigua i a fer això, que, per cert, a TV3... El passat dilluns a Cuines van fer una sopa de frigol que no l'havíem vist mai feta d'aquesta manera, però bé, en fi, allò de ficar-ho tot a dins i després una cosa tota singular. Deixem la frigola melmelada de pètals de rosa, és l'ingredient més singular de la nostra recepta d'avui. Marta, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Un pastís, hem dit coques,
sí,
però són tortites.
Sí, tothom les coneix com a tortites. Sí, en realitat en català diem, es coneixen com a coques, però es coneixen com a tortites, o fins i tot en alguns punts de Sud-amèrica són els pancakes, que és el que coneixem.
D'acord, jo em pensava que pancakes definia més l'acumulació de tortites.
No, el pancake no. És la tortita en si, és el que ells anomenen la tortita. Que, bueno, avui aquest pastís sí que entra pels ulls, com dèiem, sobretot
molt,
per aquest ingredient tan diferent que és la marmelada de pètals de rosa, que nosaltres estem poc acostumats a veure. Però sí que és això que avui a la cuina, i sobretot a l'alta cuina, s'utilitzen molt aquests ingredients més diferents. Hi ha inclús algunes flors que tenen sabor a all, que també li donen aquest toc al plat i el fan diferent. Doncs nosaltres avui utilitzem aquesta melmelada, que és molt aromàtica.
Amb un aspecte que sembla, sembla melmelada de maduixa.
Sí, podria ser una melmelada de maduixa que la podríem substituir si no trobéssim aquesta melmelada de pètals de rosa. En aquest cas és una melmelada que a mi m'agrada moltíssim. I si no la trobéssim, doncs pot ser de maduixa, de taronja...
D'acord, que consti que avui la Marta ens proposa quelcom perquè tingui una mica d'atreviment,
Sí.
Perquè si no, per la gràcia, allò de dir, esclar, pots trobar moltes melmelades que puguin servir, però per la gràcia, aquest ingredient que és la singularitat del plat que ens portes.
Sí, li dona el toc diferenciador.
Doncs vinga, anem a fer una mica de context històric, com sempre, per començar.
Sí, bueno, aquesta massa que té aquesta forma de disc s'assembla molt als que el coneixem com les creps franceses, però el seu punt característic és que tenen més volum, són més denses. Normalment tenen un gruix d'un centímetre i mig i acostumen a ser més petitones perquè es prenguin, utilitzem més o menys la mateixa massa que amb els creps, però al fer-les més petitones tenen més gruix i per tant són més esponjoses. Això nosaltres, quan parlem de tortites, ens pot venir al cap típic esmorzar americà o de Canadà, sí, que li posen molts xarops, fruita fresca, inclús nata, xocolata...
Fan aquells castells de colesterol,
Sí, fan uns castells impressionants. Però la veritat és que és una recepta que és russa, concretament de Sibèria, i ells allà la prenen tant com per esmorzar, com dinar o sopar, perquè la fan tant en dolç com en salat.
D'acord.
Per tant, el que nosaltres primer en un moment podem dir s'assemblen als creps de França, després ens recorden a Amèrica, a Nord-Amèrica i a Canadà, doncs no, Sibèria, que no té res a veure.
El que està clar és que aquells que puguin pensar, ui, això serà molt dolç, molt a la manera americana, no,
No.
No.
No. De fet, nosaltres posem aquesta, li he posat la marmelada de pètals de rosa perquè té aquest punt aromàtic, i el dolç de la xocolata, de la crema de xocolata, perquè en si les tortites són insípides.
D'acord.
No tenen un sabor molt marcat.
D'acord, perquè les tortites què són? Farina i aigua?
Bueno, porten mantega, ou, porten una mica de sucre. El que passa és que menjar-te una tortita així sola...
Així, sense res, no,
és millor o la suquem amb una miqueta de cafè
Queda clar. O sigui que ens inspirem més en Rússia que no pas en Nord-Amèrica.
És un plat que és típicament de Sibèria. I aquest era el punt històric que volíem fer. I si recordem, fa unes setmanes vam parlar dels dorayakis, doncs la massa és exactament la mateixa. Nosaltres utilitzem els mateixos ingredients, el que passa és que amb els dorayakis els feien petitons i amb xocolata a l'interior, com si fos un bollito. Però en aquest cas sí que els fem d'un tamany una mica més gran per poder fer un pastís en condicions, que no ens quedés una cosa molt petitona.
Un tamany com de què?
Jo, per exemple...
Més que res perquè no us enganyi la fotografia, No. Que poden pensar, és un gran pastís, no és de tamany, un pastís molt gran,
No és molt gran, però jo he fet, per exemple, uns 10 centímetres de diàmetre.
Entesos. Bé, és fàcil. Qui tingui un CD a casa seva, doncs d'aquest tamany.
Perfecte.
Sí. Aquesta és la mida. O sigui que això no és un pastís per molts, si se'n vol se'n poden fer molts,
sí.
Però la mida és aquesta, és una mida mitjana.
Sí, ha de quedar amb aquest volum, que tingui gruix i bueno, que tingui...
Que no ens quedi cru, suposo.
Sí, que tingui l'esponjositat. No el podem fer molt més gran perquè llavors seria...
Molt complicat de coure i de fer tot aquesta... Sí, de pilar les coques,
exacte,
no?
Exacte, seria més complicat.
D'acord. Per on comencem, Marta?
Doncs anem a preparar. Per fer aquestes tortites necessitem 300 grams de farina, 200 mil·lilitres, jo he fet llet de soja, però podem utilitzar llet de vaca normal o la que més ens agradi, 3 cullerades soperes de sucre, 3 ous mitjans, 7 grams d'impulsor de llevat, aquest que venen amb sobrets,
sí.
Que els 7 grams acostumen a ser mig sobre.
D'acord.
2 cullerades soperes de mantega que estigui tova, és a dir, la deixem a temperatura ambient, o li donem un puntet de microones, i un polsim de sal. Per fer aquest farcit de xocolata, 25 grams de xocolata negra i 30 mil·lilitres de nata líquida.
D'acord.
I després la melmelada de pètals de rosa, que si no la trobéssim la substituïm per una altra, i finalment acabarem amb una miqueta de sucre glaç per decorar.
D'acord.
Per fer aquestes tortites és molt fàcil perquè hem de posar tots els ingredients que tenim en un bol,
sí.
I amb les barnilles de mà...
Batre. Remenar.
Sí. Batem amb les arnilles fins que quedi com una pasta bastant densa, que és aquesta pasta densa és el que ens ajuda a que després quedi aquest gruix a la tortita i no se'ns escampi tant per la paella.
És a dir, no ha de quedar una cosa molt líquida, eh?
No, queda una pasta, queda densa.
Sí,
sí,
tipus
queda.
Què? Puré de patata?
No tant.
D'acord,
no tant.
Veuen com sabem trobar la mida?
És líquid.
És a dir, ni natilles ni puré de patata.
És líquid, però... No és...
Però amb una textura bastant espessa.
No és com si fos l'aigua ni, per exemple, l'oli. És més espès.
Perquè després suposo que quan ho boquem per poder coure, això ens ha de quedar més o menys pres,
sí.
No?
Si agafem amb un cassó, per exemple, ho farem perfecte.
D'acord.
Bueno, posem, per exemple, a la paella, en una paella petitona, que tingui això aproximadament uns 10 centímetres de diàmetre, amb una mica de mantega o una goteta d'oli, la engreixem bé i posem un cassó amb un cassó posem la primera cullerada de massa.
O sigui que aquí és important, si algú vol que li surti bé, que la paella sigui del tamany,
petita.
Literalment, de...
Sí, és molt millor perquè aleshores
perquè si no,
queda,
això...
sí, ens queda la forma exacta.
D'acord, i si no, ens sortiria de mar aquí, eh?
Sí. Si veiem que no en tenim, amb una mica de paciència, amb una mica de traça, també es pot fer amb una paella més gran.
D'acord.
Vigilant que no se'ns escampi gaire.
D'acord, però si no, una d'aquelles paelles petites que a vegades es compren per un ou ferrat...
Exacte. Molt més fàcil.
Molt més fàcil, sí. D'acord.
Ens va perfecte.
D'acord, doncs o sigui, aboquem el contingut d'una...
Sí, d'un cassó.
D'un cassó.
Un cassó de sopa.
Sí.
El posem en aquesta paella que està a foc fort i veiem que bueno, es comença a daurar per sota i comença a fer bombolles per la part superior.
D'acord.
És aquesta aire que li entra a la massa, que és el que li dona esponjositat.
Bé, com si féssim una truita, eh?
Sí.
Té un punt allò, quan veus les bombolles, quan veus que es comença allò a coure...
Que es comença a coure. Aproximadament poden ser uns 2 minutets, depèn de l'escalfor.
D'acord.
Aleshores, amb una forquilla li donem la volta, molt fàcil, perquè amb la mateixa forquilla, com ja és compacta,
podrem donar la volta perfectament.
Fàcil, i la deixem que es dauri per l'altra banda. I aquesta primera, com sempre dic, és pel cuiner. És a dir, aquesta normalment sempre passa amb les creps, la primera...
És la prova.
Sí, és la prova i queda lletja. Aleshores, el cuiner s'emporta aquest luxe i se la menjarà el cuiner. I després continuem amb la resta de la massa.
Quantes en podem posar?
Amb aquesta massa en sortiran unes 8 o 10, depenent dels cassons que li posem.
I el gruix, què? En posem 5, en posem 6 de coquetes o les posem totes?
No, jo en aquest pastís n'he utilitzat 8.
8?
8, per fer 4 i 4.
Ah.
Però podem posar les que vulguem, si voleu fer un pastís més alt, el que passa que a l'hora de menjar-lo després és més complicat.
Més empipador, eh?
Sí, és més complicat.
És a dir, que faci un cert efecte, apilar les coques, però que no ens quedi una cosa molt exagerada, suposo, eh? Que ens faci bonic.
Exacte. Aleshores, quan acabem amb tota la massa i les deixem refredar sobre d'una reixeta.
D'acord.
Perquè amb la humitat tampoc ens quedin molt pensides.
Ah.
Aleshores, en un cassó, per preparar la crema de xocolata, posem la nata líquida i la portem a ebullició. Quan bull, la tirem a sobre de la xocolata trossejada i ho deixem un minutet i mig, i remenem. I veiem que la xocolata es desfà.
Parèntesi aquí. Qui vulgui la xocolata negra sense nata, que ho intenti també?
No, perquè no podrem fer aquesta crema de xocolata.
D'acord. D'acord.
És dir, com la crema xocolata que comprem al súper.
D'acord.
Necessitem la nata per desfer-la i perquè no ens quedi després sòlida i, clar, el pastís no es pugui tallar bé.
D'acord, perfecte. Ho dic perquè volgués fer més o menys com si fes xocolata desfeta.
Si fas la xocolata desfeta, per exemple, barrejada amb una mica d'aigua i que després no solidifiqui del tot, també.
Aleshores sí.
Sí.
Ho dic perquè diguin, no, és que amb nata prefereixo més la xocolata pel contrast de sabors i
no,
això.
No, hi ha gent, per exemple, que per fer xocolata desfeta, en comptes de fer-ho amb llet, ho fa amb aigua. Doncs
queda clar.
Li posen l'aigua perquè després, a l'hora de refredar-se, no solidifiqui.
D'acord. Aquí queda clar, però, que la nata ens ajuda a que no solidifiqui
clar,
aquesta xocolata
aquesta crema.
I que, per tant, la puguem tallar. Eh?
Sí, que quedi una crema. Aleshores, quan ja tinguem la xocolata desfeta, comencem a muntar el pastís i posem una tortita en el plat on l'anem a servir, li posem aquesta melmelada de pètals de rosa, tapem amb una altra tortita, aquesta anirà napada amb xocolata, anem alternant, fins a arribar al de tot, que ho espolvorem amb una miqueta de sucre glaç.
I ja està.
I ja el tenim fet.
Conservem què, la nevera?
Sí, millor conservar-lo a la nevera, amb aquesta temperatura tampoc fa falta, però és millor guardar-lo a la nevera. Ah. I just abans de servir-lo li posem aquest sucre glaç perquè si no la tortita sí que l'absorbeix i no ens
quedaria. I aleshores ens quedaria... Sí, no ho veuríem, el sucre
exacte,
vaja. Eh?
L'absorbeix i no es veu.
Aquesta és la recepta d'un pastís de coques amb xocolata i melmelada de pètals de rosa, una especialitat, vaja, siberiana. Si és que ha de venir aquest fred, doncs ho poden intentar a casa seva, molt senzill de fer i més senzill de fer encara si tenen una paella d'aquelles dels ous ferrats, aquelles paelles tan petites per poder coure a la perfecció aquestes coques. A la Marta la retrobarem en 15 dies. Marta, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins d'aquí 15 dies.